Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Set minuts passant del punt de les 9 del matí, la Fundació Jaume Bofill torna a posar l'accent al desagregació. L'entitat ha fet públic un informe on explica que, tot i que la baixada de ràtios, sobraran un 11% de les places de P3, sobretot als centres concertats i als públics de màxima complexitat. Per això, la Fundació demana a l'administració que treballi en un decret de concerts que ordeni la programació conjunta de l'oferta educativa. En parlem de tot plegat en els pròxims minuts, conversant amb la Maria Segurola, de la Fundació Jaume Bofill, autora d'aquest estudi. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Comencem pel principi. Potser important també posar una mica les bases de què entenem exactament per segregació.
La segregació escolar és la distribució equilibrada de l'alumnat en funció d'algunes característiques particulars. La segregació escolar no depèn del volum d'alumnat vulnerable que hi ha en un municipi, sinó que depèn de com està distribuït. És a dir, els municipis on hi ha segregació escolar, hi ha centres on hi ha una gran concentració d'alumnat vulnerable en algunes escoles i una concentració d'alumnat més capitalitzat en altres escoles del mateix entorn. És a dir, les escoles d'aquest municipi o d'aquest barri, la seva composició no correspon a la composició del seu municipi.
Mm-hmm. Per tant, al final, és que la situació que es produeix a l'escola no és exactament la mateixa que es produïa en el barri, si miréssim el barri tal qual. És a dir, si els alumnes no poguessin escollir escola on han d'anar, com passa en alguns països, no?, europeus, per exemple Suïssa, la fotografia d'aquest barri seria diferent, no?
Exactament, és això.
I on s'accentua més la segregació a Catalunya? Hi ha algunes ciutats, alguns barris on la situació sigui més complexa?
Sí, Catalunya en termes generals té una segregació escolar molt alta. Hi ha molts municipis que tenen unes taxes de segregació que són molt elevades i Catalunya és un dels països d'Europa amb més segregació escolar. Llavors estem parlant d'un problema estructural de país, no? Tenim municipis que estan fent bones pràctiques i municipis que porten temps desenvolupant aquestes bones pràctiques i que ja han reduït els seus nivells de segregació escolar. Però en termes generals podem dir que Catalunya necessita del desplegament més intensiu de polítiques contra la segregació escolar.
Trucant a Ràdio Sabadell, parlant amb vostè des de Sabadell, m'agradaria preguntar-li com està la situació del nostre municipi, no? Si tenen dades concretes de quina és la situació a Sabadell pel que fa a la segregació.
Sabadell té una segregació escolar alta des de fa temps, però recentment ha començat a desplegar polítiques contra la segregació escolar, no? Lligades també a la publicació del nou decret d'admissió l'any passat. Llavors, com sabeu, les polítiques contra la segregació escolar tarden una miqueta en pujar, no? Perquè es despleguen sobretot a P3 i primer d'ESO, que és quan els nens, les nenes comencen l'escola, i tarden una mica en pujar a la resta de nivells. Llavors, els resultats de les polítiques que s'estan desplegant ara les veurem als nivells inicials i les veurem també, sobretot, al futur, si es conserven aquestes polítiques contra la segregació.
Recordo un dia parlant amb l'actual regidor d'Educació, Manuel Robles, que m'explicava que al final hi ha una part de segregació que és incontrolable perquè depèn del propi urbanisme de la ciutat, no? Si hi ha barris en una situació més desafavorida, és habitual que allà també es concentri una situació, doncs, més complexa, amb centres de més complexitat.
Sí, evidentment que Sabadell i Catalunya tenen barris, tenen entorns que són complexos, però el que hem de dir és que en la gran majoria de casos la segregació escolar és molt més elevada que la segregació residencial i això s'ha de tenir en compte. Si penseu en Sabadell, segur que teniu al cap escoles que són molt complexes i que a menys de 15 minuts tenen altres escoles que tenen una composició radicalment diferent, no? I aquesta és la segregació escolar que volem evitar.
Parlem ara d'una mica de la situació concreta d'aquest estudi, perquè, per exemple, una de les coses que em cridava l'atenció i repassant el document, no, és el fet que una segregació escolar que sovint es nota no només dins d'un propi municipi, sinó que també hi ha de municipi en municipi. No? Llegia ahir, doncs, que hi havia un nombre important, no, d'alumnes de P3 que marxen del seu municipi per escolaritzar-se.
Sí, efectivament, hem de dir que la mobilitat més important és dins dels propis municipis, però també vam conèixer amb dades obertes, que aquest informe s'ha fet amb dades obertes, que hi ha molts nens i nenes que no estudien al municipi on resideixen, no? I això comporta diferents problemes. Primer, que tot i que un municipi faci una programació de l'oferta molt ajustada, si el municipi del costat no l'està fent, és molt probable que hi quedin vacants, no? Llavors, és molt important que la programació de l'oferta es faci de manera coordinada entre municipis veïns on es detecten fluxos de mobilitat d'alumnat. Parlem d'un 13% d'alumnat que estudia en un municipi diferent d'on viu, no? D'alumnes del segon cicle d'infantil. Aquest és un nombre molt elevat. Hem de dir que aquesta mobilitat pot ser multicausal, però que en molts casos té a veure amb estratègies d'evitació de centres del propi municipi i que en molts casos és cap a l'escola concertada, on hi ha més vacants.
Una de les coses que em cridava l'atenció de l'estudi, entrant ja més en detall en el que expliqueu, és que dieu que aquesta baixada de la natalitat, no? Que en molts casos, vaja, que s'ha traduït directament en una opció de reduir ràtios de cara al curs vinent, no? Pràcticament doncs, totes les ràtios se giren a l'entorn dels 20 alumnes de P3 per aula, això no ha derivat en una reducció de la segregació?
Sí, l'objectiu fonamental de reduir la ràtio hauria de ser ajustar l'oferta a la demanda, és a dir, evitar que quedin vacants, perquè saben que quan queden vacants es concentren principalment als centres concertats i als centres públics de màxima complexitat. I això té conseqüències negatives posteriorment, perquè, clar, precisament un centre de màxima complexitat que acumula moltes vacants és més susceptible de rebre alumnat vulnerable al llarg del curs. I això acaba incrementant la seva complexitat. S'ha ajustat una mica l'oferta amb aquesta reducció de ràtio, però no s'ha ajustat del tot. Llavors, es podria dir que és una mesura en la bona direcció perquè posa una mica de fre a una sobreoferta que era molt gran la passada per inscripció. Parlàvem de 2 de cada 10 vacants que quedaven de places que quedaven vacants i s'ha posat una mica de fre, però encara quedaran moltes vacants a Catalunya i quedaran a municipis concrets i a centres escolars concrets.
M'aturo un moment aquesta qüestió de la sobreoferta que explicaves ara, perquè en concret al municipi de Sabadell hi ha una situació, no?, que jo crec que es deu donar en molts municipis, però m'agafo la que coneixem, no?, que hi ha alguns barris amb molta pressió i on la situació es dona que a cada curs hi ha moltes problemàtiques i molta dificultat perquè les famílies puguin entrar en una escola pública del barri, i d'altres barris on la situació queda més deserta. Però clar, les famílies que viuen a la zona centre, per exemple, de Sabadell, o la Creu Alta de Sabadell, on passa aquesta situació, no volen haver de marxar del seu barri, i no sé si en aquest cas s'hauria d'ajustar més l'oferta d'aquests barris en què concretament passa això amb l'escola pública.
Evidentment, s'ha d'assegurar una escolarització de proximitat sempre, programant un nombre de places que sigui igual al nombre d'alumnes que s'esperen, no? Ja sigui obrint grups fins i tot, no? S'ha de garantir que tothom té accés a la seva plaça pública, i això també és part d'una programació ajustada de l'oferta, no? En la majoria de casos parlem de reduir l'oferta perquè la majoria de zones estan en caiguda de natalitat, no? Però si una zona es detecta que la situació és contrària, també s'ha de contemplar, no? L'objectiu principal és garantir que els barris tinguin la mateixa composició que el seu entorn, no? I que els nens i nenes puguin estar escolaritzats en una escola que sigui de proximitat i que puguin accedir a la seva plaça pública.
En aquest sentit, parlàvem d'aquesta baixada de la natalitat, no?, que no s'ha traduït en una reducció de la segregació. De fet, expliqueu, ara parlaves doncs, dels centres de màxima complexitat, no?, que queden buits i que, per tant, això té conseqüències amb la matrícula viva, però també apunteu que també té conseqüències en l'escola concertada.
Sí, efectivament, el que hem vist amb les dades de la passada preinscripció, com sabeu, la preinscripció actual encara no ha acabat i no sabem on han quedat els nens, no? Ho sabrem en uns mesos, vam veure que 2 de cada 10 places quedaven buides a la concertada, mentre que a la pública, que no era de màxima complexitat, aquest percentatge es reduïa a 1 de cada 10, no? Llavors, això es fa entendre que la concertada té una programació de l'oferta molt menys ajustada que l'escola pública. I també ens fa entendre que calen mesures per corregir això, no? Perquè aquest excés de places, que a més ha anat en augment a la concertada en els últims anys, genera distorsions després i problemes de segregació escolar.
Per què?
Quan un municipi té més places que alumnes disponibles, al final això impacta en les lògiques de tria de les famílies, no? Imagineu-vos una família que té places disponibles a tot el municipi, ja sigui molt lluny de casa, no? Això genera una manca d'incentius per conèixer l'oferta que hi ha al barri, perquè al final aquestes famílies més capitalitzades, per exemple, disposen de cotxe, disposen de temps per marxar a l'altra punta del municipi o fins i tot fora del municipi, no? I això afavoreix que no tinguin molts incentius, sobretot per trepitjar les escoles de la zona i conèixer els projectes educatius abans de fer la tria. Hem de pensar que gairebé totes les famílies ara entren en la seva primera opció i que moltes d'elles no han pogut conèixer els centres del seu entorn, no? Que és el que al final afavoreix que hi hagi una distribució més equilibrada de l'alumnat, no? Que tothom triï l'escola pel projecte i pel que li agradi, no? I no per estratègies d'un ventall infinit de places que, a més, només poden fer servir determinades famílies que tenen cotxe, que tenen temps, no? Que tenen aquest coneixement de la xarxa escolar. I és per això que és molt important que estigui ajustada l'oferta a la demanda. Això ens ho diu la recerca, no?
Per tant, això s'hauria de traduir, entenc, en un reajustament del nombre de places que té cada centre.
Sí, al final, pensem que quan neixen més nens es programen més places escolars, no? I de la mateixa manera que ara estem en un moment de caiguda en la natalitat i de minoratge dels fluxos migratoris, també és important ajustar el nombre de places que hi ha al nombre d'alumnes que hi ha, també per un tema de sostenibilitat i de bon aprofitament dels recursos, no? Perquè si ajustem el nombre de places al nombre de nens, també garantim que aquest extra de recursos vagi a parar als centres que més ho necessitin de manera simètrica.
Per tant, a partir d'aquí, diguéssim, el que caldria fer és tancar alguns grups i tancar algunes places, seguir rebaixant ràtios. Quin hauria de ser el camí?
Hauríem de pensar en cada municipi quina és la bona estratègia, però és molt important que el Departament d'Educació tingui una estratègia de país per prendre aquestes decisions, no? Que no es prenguin en extremis quan ja tenim un municipi que té un volum de demanda molt baix. El Departament d'Educació hauria de dir quina és la ràtio bona, màxima i mínima, no? De dir, els grups a Catalunya haurien de poder baixar fins a aquesta ràtio o haurien de tenir com a màxim aquesta ràtio també, no? Perquè, com sabeu, en els darrers anys hi ha hagut grups que estaven desbordats d'alumnes, no? I això tampoc es pot permetre, no? Perquè té un impacte molt negatiu sobre la gestió de l'aula i sobre les oportunitats dels infants. Llavors, el Departament d'Educació hauria de fixar aquesta ràtio màxima i mínima amb la que els municipis haurien de poder jugar, i arribat el moment, si no quedés una altra opció, sí que caldria tancar línies, però aquestes línies haurien de garantir la protecció de l'escola pública, sobretot, i també que el criteri per eliminar aquestes línies fos no perdre projectes educatius, pot ser eliminar línies en centres que tenen 5 o 6 línies i que tinguin un impacte negatiu sobre la segregació escolar, no? Que siguin centres que acaben provocant segregació escolar al municipi.
Per tant, al final això caldria incidir en algunes zones concretes de les ciutats, que és on moltes vegades es produeix aquesta demanda també important de l'escola pública, no?
La reducció d'aquestes places hauria de ser principalment a molts municipis a l'escola concertada, no? Que és la que té aquest excedent de places i de línies que acaben afavorint que hi hagi una sobreoferta, no? A tot el municipi. I s'hauria de mirar molt quirúrgicament com es fan les coses i sobretot escoltant el món local, no? Que és el que té més coneixement de què és el que passa als seus barris.
Clar, perquè al final eliminar línies pot debilitar alguns centres, no? Ara ho explicaves, no? És a dir, al final, si elimines línies, elimines places, pots fer que alguns centres siguin pràcticament residuals, no?
El que cal conservar són el major nombre de projectes escolars sempre, no? I el que no pot passar és que per no suprimir una línia, pot ser una escola concertada que en té 4 o 5, al final s'hagi de tancar una escola pública al final, quan passin els anys, no? Que és una realitat que ja ha passat a molts municipis de Catalunya, no? Quan tenim un municipi amb una sobreoferta que es manté al llarg dels anys i un centre públic que acaba perdent molta demanda i que acaba molt complexificat, no? I després s'acaba tancant. I això s'ha d'evitar a tota costa perquè no podem perdre oferta pública, i aquest ha de ser el principal objectiu.
En aquest sentit, una de les coses que sovint fa que les famílies puguin escollir una escola concertada en lloc d'una escola pública, no? Un d'aquells debats que quan vas a portes obertes, que tenim experiència en alguns casos, doncs sents més, és això de la transició, no? De la primària a l'ESO i el camí aquest que s'està fent amb els instituts d'escola. Ha de ser també un camí? És a dir, mirar què passa a la concertada, perquè la concertada té aquest reclam per les famílies i buscar intentar traslladar-lo a la pública en certa manera. Què en penseu?
El primer que volia dir és que primer, que les estratègies de tria de les famílies no funcionen com nosaltres creiem. A la Fundació fa temps vam fer un estudi molt robust sobre quines eren aquestes estratègies de tria i vam veure que la majoria de les famílies el que tenim són 3, 4, 5 escoles a les que ens semblaria bé anar i sobretot funcionem per evitació. Sabem a quines escoles no hi volem anar, més que quina és la nostra escola preferida. En realitat, no moltes famílies tenen una escola a la que volen anar sí o sí i no volen anar cap a una altra, no? I això també s'ha de tenir molt en compte. Bueno, jo crec que aquesta era una realitat que volia explicar abans de continuar.
I sobre la part dels instituts d'escola, això que et comentava, d'aquest reclam que per moltes famílies acaba sent també una necessitat, no? De dir, ostres, és que amb 12 anys els veig molt petits per anar a l'institut,
sí.
etcètera.
No, totalment. I jo crec que, bueno, com sabeu, el Departament d'Educació ha implementat una política de transformació de les escoles públiques en instituts d'escoles des de fa anys i crec que serà molt important avaluar quin és l'impacte sobre la segregació escolar d'aquesta política, no? Perquè és relativament recent i serà important veure com modifica aquests incentius de tria per a les famílies i com impacta sobre la segregació escolar i també sobre les trajectòries educatives i sobre l'abandonament escolar, no? Que és un altre gran tema que cal cuidar molt.
Clar, perquè la segregació al final s'acaba traduint en molts casos en abandonament, en fracàs escolar.
Sí, bueno, al final la segregació escolar té impactes molt, molt importants per l'alumnat, no? Sabem que quan un alumne que és més vulnerable estudia en un centre que està segregat, té l'equivalent a 2 anys i mig menys d'escolarització que la resta de companys als 15 anys. Llavors, aquest és un dels efectes, però també sabem que el fet d'anar a un centre segregat acaba perjudicant negativament a la trajectòria educativa, no? I que té incidència sobre l'abandonament escolar. I també sabem que és impossible que un país o que un municipi millori els seus resultats educatius si tenim centres segregats, no? Perquè arriba un moment que els alumnes que estan més capitalitzats no poden millorar més els seus resultats educatius, no? I que aquesta millora de l'educació ha de venir d'una millora dels resultats dels alumnes més vulnerables. I mentre tinguem segregació escolar, això no serà possible perquè tindrem casos de baix rendiment a l'escola, tindrem conseqüències per l'abandonament escolar i són coses que podem prevenir en el moment de l'accés a l'escola.
Una de les qüestions que poseu damunt la taula en aquest estudi, no, que he fet des de la Fundació Jaume Bofill, és la importància, no, de posar en marxa un decret de concerts, no, que vagi en aquesta línia, no, d'abordar les necessitats o les línies que ha de tenir l'escola concertada. En aquesta qüestió s'està avançant?
El que sabem és que ara mateix tenim un decret de concerts, que és de l'any 93, que el que fa és que tinguem una xarxa dual on tenim escola pública i escola concertada, però que la programació de l'oferta només es pugui fer d'una manera a l'escola pública. No sabem com estan les coses ara amb la construcció d'un nou decret de concerts, però el que sí que sabem és que és imprescindible que s'aprovi un de nou, perquè l'any passat van aprovar un decret d'admissió que recull el contingut que hi ha al pacte contra la segregació escolar, que fa avenços molt importants a la lluita contra la segregació escolar, però mentre que no tinguem un decret de concerts que faci que la programació de l'oferta es pugui fer conjuntament entre pública i concertada, serà molt complicat desplegar les mesures necessàries per ajustar l'oferta educativa. I això ha de ser una prioritat del Departament d'Educació ara mateix.
Per tant, trobar punts en comú, no?, entre la pública i la concertada i treballar conjuntament, pràcticament.
Clar, exactament, no? Estem parlant de que són centres finançats amb fons públics que tenen unes responsabilitats, no? I han de tenir-les en tots els sentits, també en el moment de programació de l'oferta. El que no pot ser és que hi hagi centres que tenen un nombre de línies que no donen servei públic perquè ara tenim una situació de davallada demogràfica i que només es puguin aplicar totes les mesures a l'escola pública, no? Això provoca una limitació molt important a l'hora de desplegar les mesures que són necessàries com a país per lluitar contra la segregació escolar.
Per tant, s'ha de buscar també aquest mecanisme, no?, per tal que l'escola concertada també es regeixi en part pel que diu el departament, no?
S'ha de regir totalment pel que diu el departament, no? El que passa ara mateix és que una escola concertada pot ofertar cada any les seves línies a l'oferta inicial i ja després de la preinscripció, quan es veu si s'han omplert o no, es tanquen a posteriori. Però clar, això ja ha generat sobreoferta al principi. S'han de poder tancar o s'ha de poder reduir la ràtio a l'inici, a l'oferta inicial, com es fa a l'escola pública.
Per tant, fent una previsió del que ha de venir, no? Allò que parlem moltes vegades de com es fan les preinscripcions, no? Veient tot el volum d'infants que s'han d'escolaritzar, que l'escola concertada també redueixi línies en cursos en què realment, com està passant ara per la baixa de la natalitat, es vegi que hi haurà grups doncs, que s'acabaran tancant a posteriori.
Clar, estem parlant d'algunes escoles que tenen molt baixa demanda i que hi ha línies senceres que queden buides després de la preinscripció i que s'hauran de tancar igualment. El que passa és que s'ha de fer a priori, com es fa a l'escola pública, no? Com s'ha fet amb la reducció de ràtios, que s'ha reduït a 20 abans de la preinscripció, no? Que és quan té sentit per a la segregació escolar.
Altres mesures que podrien ser útils en aquest sentit per la lluita cap a la segregació?
Una altra mesura molt important que no té a veure amb la programació de l'oferta però que s'està desplegant a molts municipis com Sabadell és la detecció d'alumnat vulnerable abans de la preinscripció, no? Com que es diu alumnat amb necessitats educatives, comunament diem alumnes NESE, no? Amb necessitats específiques de suport educatiu, que són aquells alumnes que viuen en unes condicions d'educabilitat més vulnerables per diferents motius, no? Perquè són famílies amb rendes baixes o són famílies monomarentals o tenen algun tipus de situació que fa que, bueno, que tinguin una situació familiar que és més vulnerable. Llavors, el que contempla el nou decret, i ja es podia fer abans, però no ho feia en molts municipis, és detectar-los, no? Aquells alumnes que reben algun tipus d'ajut menjador, aquells alumnes que les seves famílies reben una renda garantida, detectar-los i oferir-los el dret, que tenen aquest dret, a ocupar una plaça de reserva. Totes les escoles de Catalunya, tots els grups, tenen una reserva mínima de dues places per a alumnes vulnerables. El que passa és que fins ara a la majoria d'escoles no es feien servir. Clar, això comportava una pèrdua de drets molt important per a aquests infants, no? Que podien accedir a aquestes places i que, a més, aquestes escoles reben ara mateix uns diners per tenir aquests alumnes, no? Que pot repercutir positivament en l'atenció que se'ls dona a aquests alumnes.
Per tant, aquestes dues places que quan fas la preinscripció sí que veus, no?, que estan reservades per aquesta qüestió, entenc que si no hi ha cap alumne d'aquestes necessitats educatives especials, s'omplen amb altres alumnes que no les tenen.
Amb alumnes sense vulnerabilitat, exactament. I llavors configurem grups que no han omplert aquestes places de reserva i tenen 25 alumnes més benestants i tenim centres més vulnerables que, com no es fa aquesta detecció prèvia, l'alumnat vulnerable està sense detectar. I al final, quan arriben a sisè, ens adonem que hi ha grups que tenen un 80% d'alumnat vulnerable. Per què? Perquè no s'ha detectat abans i no se'ls ha donat a aquestes famílies l'oportunitat de triar una plaça de reserva.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Maria Segurola de la Fundació Jaume Bofill per abordar i parlar una mica de la segregació, que és, jo crec que és d'aquells conceptes que ens sentim a parlar molt però que no acabem d'abordar ben bé què vol dir i com afecta realment a l'educació. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a tu, una abraçada.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt
Adeu.
Bon dia.